comencem tertúlia a casa nostra avui amb en Sergi Ricard. Sergi, bona tarda, benvingut.
Molt bona tarda.
I amb en Fernando Blanco. Fernando, bona tarda, benvingut.
Hola, bona tarda.
Ahir vam tenir un matí molt atrafegat pel que fa doncs, a notícies. Es va celebrar doncs, el tradicional esmorzar de Nadal que el cap de govern ofereix als mitjans de comunicació del país. Es fa balanç del que ha donat de si aquest any i també doncs, es parlen de projectes pendents, de projectes, doncs, iniciatives futures i, a més, també enguany amb aquesta peculiaritat, no? Doncs que tindrem eleccions d'aquí a uns mesos, en el primer trimestre de l'any que ve. Un dels anuncis doncs, que es van donar és que divendres passat ja es va acabar de tancar les negociacions amb el CDI amb Espanya. Això s'acabarà doncs, signant aquí a Andorra amb la presència del president espanyol Mariano Rajoy, que vindrà doncs, durant la primera quinzena del mes de gener, o sigui que ja tenim, sembla ser, CDI amb Espanya, tot i que el de França ens farà esperar. Una bona notícia, sens dubte, o no?
Sí, sí. Ja des del començament ja vam parlar de que realment no teníem una obertura real del tot de cap a fora si no teníem els CDIs signats. Per algunes empreses no li feia falta els CDIs, com poden ser potser algun transportista, però en general el petit empresari mitjà sí que necessita aquests CDIs per vindre a Andorra a treballar o que nosaltres sortim, cosa que no crec que fem tant, eh? Crec que serà més la inversió cap a dintre que no que les empreses d'aquí surtin cap enfora, per desgràcia, ja m'agradaria. Per això és una alegria, ara sí que podem parlar d'una apertura. El senyor Martí va dir que, bueno, que amb l'apertura, si havien vingut empreses o no, crec que ara sí que veurem una apertura real, començarà a vindre gent. Llavors, per mi és una alegria que realment ja es torni a fer i a l'espera del de França, que a veure, que per fer, està aprovat, eh? O sigui, a França ho va aprovar, amb la qual cosa és qüestió de temps que es signi.
Per mi també és una bona notícia, no, des de tot punt de vista, i jo sóc de la minoria aquesta que sortirà, perquè jo sí que tenia el problema per el tipus de feina que jo faig, tenia un mercat potencial a la seu i les comarques, i per descomptar que no podia assumir el 24% aquest famós. A més, jo tinc un...
O sigui, que has estat condicionat en aquest aspecte,
sí, sí, jo no podia, era impossible, perquè era fora de mercat, era impossible. O anava, o treballava gratis, o quedava fora de mercat. O sigui, no hi havia cap possibilitat. I, a més, jo tinc un partner estratègic d'una part a Espanya, que el que fins ara m'obligava era, perquè jo arribava a ser com una mena de comissió, tot això demanant permís a Hisenda d'Espanya, que a mi no se considerés un treballador resident d'Andorra a Espanya, havia d'obrir un compte a un banc de la seu. Tot aquest embolic ja no hi seran, ja no caldrà. Per tant, per mi és una bona notícia, sí. I l'obertura, i ara, com diu el Sergi, l'obertura és real. O sigui, que ara sí es veurà si Andorra és atractiva per a les empreses vinguin.
Tu estàs en aquest... El Sergi ho veu clar, no? Doncs que aquesta obertura doncs, aportarà doncs, aquí interessos doncs, cap al país. I tu,
jo sí, però és que ara s'haurà de veure ben sobre, en blanc sobre negre. Jo crec que sí que hi ha oportunitats.
Tenim clar que, a veure, per multinacionals que s'oblidi la gent, eh? A lo millor també el senyor Martí està pensant en grans empreses multinacionals. Oblidem-nos les grans empreses multinacionals fins que no tinguem 5, 10 anys treballant bé, sense grans canvis, amb una seguretat jurídica que ara mateix, recent aprovada, no la tens, no vindran. O sigui, realment, el CDI el que podrà fer és que el petit empresari al mitjà pugui vindre i sí. Com és el que esteu de sortir cap a Andorra, o sigui, cap a fora, donar serveis, que ja és molt bo que hi hagi sí. Algú amb ganes de sortir fora. Felicitats, espero que et funcioni molt bé, de veritat, perquè és bo per Andorra, des de l'ou.
Lo que sí, també és veritat que havia una por que havia, sobretot en el sector del retail, que vindria aquí, que vindria com una mena de desembarco de les grans superfícies, i això no passarà. Això no passarà perquè moltes d'aquestes marques bandera condicionen una massa crítica. O sea, no sé com ha quedat el tema de Fnac, però tant IKEA com aquestes grans...
Us anava a preguntar, creieu que en algun sector econòmic del país és contraproduent aquesta obertura? Bueno, aquesta obertura no, aquest conveni per evitar
aquestes
la doble imposició.
Aquestes en particularitat jo tinc, crec que estar ben informat de que per una massa crítica de 70.000 habitants ni s'acosten. O sigui, un IKEA no te monta un IKEA per 70.000 habitants. Per tant, les botigues de mobles poden estar tranquil·les.
Sí que poden muntar, com per exemple, doncs això ho he vist, les Illes Balears, que tenen una central, però per rebre,
de distribució.
No? De distribució.
Sí,
això,
sí.
Encara.
Per
no.
Mi sempre és una millora, eh? O sigui, que vingui gent de fora amb un altre coneixement, un altre tarannà, una altra manera de fer, Si, per exemple, aparadoristes, crec que a Andorra solament n'hi ha un.
De?
Aparadoristes, vale? Sí. Generalment, què s'ho fa a cadascú?
Clar.
Això és correcte? No, jo no ho veig correcte,
correcte,
perquè no tenim realment uns bons aparadors per donar una imatge, per donar... Si comencen a vindre gent de fora que sí que té clar que es necessita un aparadorista per treballar, a la que comencen a haver-hi botigues que ho utilitzen, la resta estarà obligat a tindre-ho. Llavors estarem millorant.
Sí.
No, no tirarem enrere. Que algú caurà al camí, segur. Tot canvi porta que algú caigui al camí. Però generalment el que anem és cap endavant.
Clar, és que més aquí a Andorra doncs, són bastant reticents, no? Els canvis bruscos,
a tot Occident,
no?
És a tot Occident. Sí. Si tu parles amb japonesos, amb xinesos... O sigui, és per cultura.
Som... En el cas d'Andorra en particular també és propi d'una economia tan tancada. Perquè aquest sector que fins ara tenien estaven protegits per les pròpies impossibilitats d'obertura, tenien el mercat cautiu, era com si fos d'una autoescuela, o sea, que havies de passar sí o sí, tenies el client segur. Ara, de totes maneres, jo soc de l'idea, havíem parlat en algun programa que de facto tu ja competeixes a nivell global, o sea, els meus proveïdors, de fet, per un tema, el que dius tu de l'aparadorista, per impossibilitat, els meus proveïdors estan fora, i estan des d'Austràlia fins a Lleida. Però és que aquí no els tinc, i aquesta podria ser una possibilitat de tenir-los.
Lo que sí que tinc clar, i aquí s'està venent de que els CDIs és per cobrar menys impostos o per preus, crec que no hem de lluitar amb això. No podem lluitar amb un preu, perquè sempre hi haurà algú que ens ho vendrà més barat. O sigui, és com una botiga que sempre està jugant a veure si jo baixo una mica el preu, a veure si jo baixo una mica el preu. Amb impostos passa exactament el mateix. Sempre hi haurà un país on et donarà menys impostos. O sigui, no hem de lluitar amb això, hem de lluitar amb el valor afegit que tenim al país. El valor afegit, per exemple, la seguretat ciutadana, que sí que la tenim, les grans muntanyes que tenim, els paisatges que tenim, el que puguis anar a treballar en 15 minuts. Tot això és el que hem de vendre. Hem de vendre el valor afegit i no simplement el preu o la reducció d'impostos.
Ens tornem més competitius, però ens hem de posar les piles, suposo, no?
Però, com deia el Sergi, hem de reenfocar on està l'avantatge competitiva. El famós diferencial de preus fa temps que ja no tira. Fa temps que no tira perquè hi ha productes substituts que te'ls trobes a Espanya a preus semblants o més competitius.
Però és que aquí dintre Andorra, per exemple, també trobes doncs, molta competitivitat en qüestió de preus. En segons quins llocs vas i en quins productes ho compares, les diferències
són notables.
Són notables i molt notables.
Sí.
Que fins i tot doncs, quan ho vas en un establiment i dius, escolta, mira, m'ofereixen això en un altre lloc, sí. Però és que mira quina diferència de preu hi ha, que queden que tampoc incrèduls en aquest sentit.
Però
o sigui
això
que...
és sant, Mentre això no estigui manipulat d'alguna manera, mentre no hi hagi pràctiques com el dumping o que hi hagi una subvenció en aquelles disfressades, no sé què, això és sant, això guanya el consumidor sempre.
Sí, les empreses sobreviuen per servei, qualitat i preu. Sí. I has de trobar el punt intermig, que és lo difícil, Cuidado que...
El servei, has tocat un punt clau, també.
Molt fàcil, però és lo més difícil és trobar aquest mig punt.
I has tocat un punt clau, que és el servei. Que
el servei és el bàsic. És el bàsic, no és clau, és bàsic.
Però Trontoll ja sembla ser aquí a Andorra, el servei, que es dona.
Perquè estaven acostumats, potser, a ser el...
Que venem tot a qualsevol preu.
Que venem tot el preu més baix perquè estem aquí a Andorra i no paguem impostos. Aquesta frase típica, com si fos una cosa monolítica, feia com que jo tinc tot això, el servei no fa falta. És que ara el servei fa falta.
És que això ho apuntava fa pocs dies també el director general d'Ordino Arcalís, Xavier Jona, doncs que assenyalava això, doncs que abans de pensar doncs, en grans infraestructures, en què unir estacions i amb totes aquestes instal·lacions de gran abast, doncs primer hem de cuidar-nos a millorar amb qüestions, amb coses que ja es tenen, no? Com per exemple la millora al servei al client. I ens va posar d'exemple doncs, que va coincidir doncs, que el cap de setmana llarg de la Puríssima en què va nevar molts dels clients, dels esquiadors, ens van visitar. Ja no és casualitat, no? Doncs que ens visitin sense equipaments especials i gent de l'estació, per exemple, doncs donava, doncs, ajudava doncs, aquesta gent a posar els equipaments especials, les cadenes i tot, que això suma. Sí, més no. Va posar un exemple,
suma,
sí. Va posar un exemple, però com aquests diu que assenyalava doncs això, doncs la importància d'estar doncs en constant millorant, en constant millora, doncs el servei cap al client, que això doncs fidelitza i molt.
Moltíssim.
I amb coses tan senzilles com simplement un somriure, no?
Sí.
Que vagis a comprar o vagis a demanar un forfet o qualsevol cosa i et trobis un somriure, no et trobis grans pitades, que la gent t'ajudi en el que pugui. Fa poc que van tindre la gran notícia que TripAdvisor ens aconsella com a destí familiar. Jo sempre des d'Iniciativa Ciutadana hem defensat justament aquest turisme. Abans de crisi tot volíem de gent de diners, de molt alt poder adquisitiu. No tenim serveis per a aquesta gent. És el que parlem. No li podem donar un bon servei, ja que solament així, per al seu nivell, tenim el Linux. No n'hi ha res més, amb la qual cosa no té sentit que et vulguis centrar en aquest tipus de turisme. En canvi, sí que crec que el familiar ho acoplem tot. Tenim serveis com Caldea, Esquí, Palau de Gel... O sigui, per aquest tipus de turisme en tenim per tot. El que no voldria mai a Andorra és un low cost. Blanes s'ho va trobar. Blanes va començar a baixar preus, va baixar preus i ara té un turisme que, bueno, el familiar no hi va. Hi ha molta gent jove, va... però clar, és molt low cost, la qualitat baixa, com baixa la qualitat i es pot cobrar menys, el servei baixa, perquè clar, no oblidem que si tu cobres sí, menys, el servei roda, baixa. No? I acabes que després no pots tornar enrere. Eh? Mm-hmm. O sigui, una vegada et transformes amb
destí
això,
cutre, ja...
ja és impossible tornar enrere, amb la qual cosa segueixo pensant en apostar amb el turisme familiar, que és el que de moment ens està mantenint. Eh? No oblidem que no tenim ni de bon tros la crisi que ha passat a Espanya ni França. Eh? Que aquí relativament estem bastant bé. A la dada del paro crec que estem un 2% o alguna cosa així. Mm. Llavors, o sigui, que nosaltres dintre de que hi ha gent que evidentment no està patint molt, evidentment no està patint tant com a d'altres llocs.
La classe mitjana, a més, té unes característiques. Un dia ho parlàvem en el club de màrqueting, que la classe alta, el que es diu, per norma va a un hotel, a un restaurant, a una joieria. En canvi, la classe mitjana, i sobretot el turisme familiar, el que fa és un efecte cascada, que toca molt més punts de comerç, que al cap i a la fi, llevat que siguis Mònaco, et serveix molt més tenir una fidelitat de la classe mitjana que no pas tirar cap a classes més altes.
Home, aquí un futur tindrem un casino, a veure.
És que casino no vol dir que sigui classe alta, eh?
No, totalment.
També és transversal. Tens les sales aquelles privades i tens la ruleta.
A veure. No, però davant de la falta inclús de comunicacions, o sigui, sí que estem parlant de l'helicòpter i de tot això, perquè, clar, la classe alta el que vol és arribar al lloc i sentar-se i ja està. No ja vol està. Fer cues,
comoditats.
No vol fer res, eh?
Mm.
Sí, sí. Llavors, anar a buscar aquesta classe alta quan tenim encara cues de Sant Julià, perquè quan és a temporada alta és inevitable. No tenim encara les obres del túnel i, bueno, es va prioritzar una altra cosa en aquell moment. Però el bàsic és que tu li has de donar a la gent que té aquest poder adquisitiu de que arribi a l'hotel directe gairebé des de l'helicòpter i inclús si pot aparcar al seu hotel, segur que ho prefereix. Llavors torno a les mateixes, que jo sí que agraeixo tindre el turisme familiar, crec que s'ha d'apostar per aquest turisme, mantindre'l sobretot, i si comencem a mesclar turisme tenim un problema. Perquè una classe alta no es voldrà mesclar amb una classe familiar i una classe familiar no voldrà amb una de low cost. O sigui, ens hem de centrar, hem d'estar en un lloc i després tot el que vingui de més, perfecte, però ens hem de centrar en un tipus de turisme.
En aquest cas, sembla que Andorra Turisme vol enfocar-se.
Cap aquí?
Sí, uh-huh. Sembla. Que la idea, crec que avui l'escoltava a Miralles, a Andorra Miralles.
Sí.
Sembla que este, encara que sigui un plan director, que després té les seves... Va, les modificacions sobre la marxa, crec que tenen enfocat.
Veurem. Us treia doncs, també doncs, el tema del conveni per evitar la doble imposició doncs, amb Espanya, que com dèiem es signarà primera quinzena del mes de gener, el de França, doncs, que també doncs, estarà acabat de provar doncs, d'aquí a uns dies també, però això doncs, també ho podem relacionar doncs, amb aquest acord d'associació doncs, que es vol arribar, Andorra vol arribar, per exemple, doncs, amb la Unió Europea, que sembla ser també que les negociacions hauran de començar el primer semestre del 2015, tindrien, això sí, una durada aproximadament de 2 anys. Sens dubte també doncs, és una altra de les iniciatives d'accions doncs, que van en la línia del conveni per evitar la doble imposició, doncs, perquè això també doncs, permetria, entre d'altres, per exemple, la lliure circulació de persones dins dels estats membres, i això doncs, també generaria doncs, bones oportunitats comercials i laborals. Que això també és necessari pel país.
És que, sí, és que sense això no s'hagués començat amb el CDI. No. És tot part d'un mateix tot.
Sí.
I jo crec que és el camí acostar-se cap a Europa, perquè, a veure, tu sents de vegades aquells que són com agoreros del no IRPF, a mi no m'agrada pagar impostos, que vagi per davant això, però aquells que no es cobri IRPF, que sigui, que serà aquell punt fosc al mapa i tal, i comparen amb paradisos fiscals i tal, clar, si tu ets Vanuatu, que és una illa perduda en el mig del Pacífic, lo pots fer, però tu aquí estàs íntegrat en el mig d'Europa i tens dos monstruos al costat que no te permeten tanta facilitat de moviment. Per tant, jo crec que s'ha de fer l'acostament d'Europa.
Sobretot, curiosament, a més, ho veus qui està a favor, qui està en contra, i són les grans fortunes del país les que estan més en contra, no?, d'aquest apropament a Europa. Jo vull recordar amb aquestes persones que, evidentment, al món no conec cap país que estigui tancat la seva economia i hagi evolucionat. És més, ara la gran majoria tenen unes penúries increïbles. Xina ara comença a créixer, per què? Perquè va fer una obertura. Si no, estaria com estava. Amb tants milions que tenia xinesos, perquè n'hi havia tota la vida, n'hi ha hagut molts xinesos, mai ha evolucionat, comença a evolucionar ara. Fins i tot Cuba vol obrir-se. Cuba s'està obrint, està fent noves lleis perquè es pugui invertir des de fora, però Cuba encara té molta pobresa. O sigui, avui en dia, o t'obres al món, o et quedes tancat i et quedes anul·lat, i a més no evoluciones. I al no evolucionar les teves empreses ni la teva gent, et quedes tancat. No funcionarà. Arribarà un moment que...
De fet, per exemple, has posat un exemple que la gent vol marxar del país i que tampoc...
Bueno, ha marxat molta, eh?
Sí, però en funció del règim del qual doncs viuen també tenen les seves limitacions, no? Però vull dir que la gent vol progressar, que és la mateixa societat la que vol marxar.
És que,
marxar.
Justament, i d'alguna manera tu vols establir-te i tens fills i vols que viure aquí, etc. Si tu veus aquests, los 5 paradisos fiscals que han quedat segons les llistes, les característiques que tenen, són tots illes que tenen 1.000 habitants, llevat Panamà, que és un cas molt típic, però és les illes aquestes angleses, és Vanuatu, Nauru, Bahrein. No podem comparar-nos amb Bahrein.
Ni amb Mònaco.
que ni tan sols ja no hi és. Si Suïssa ha sortit de la llista aquesta i ha fet els deures a la seva mesura per alinear-se una mica...
Ara ho has dit, eh? A la seva mesura.
A la seva mesura, però per alinear-se tant d'Europa com al món. A veure, aquí el tema va passar el mes passat quan els Estats Units va fotre el cop a la taula i va dir fins aquí t'he arribat, i el món ha dit vale, oh, si buona, i a partir d'aquí ja et dic, han quedat 5 països fora, però són 5 països molt, molt particulars i no, sabes, no podem, i no crec que sigui bo tampoc.
Preparats per unes properes eleccions generals?
Preparats, nosaltres, bueno, portem 4 anys treballant, seguim treballant, ara moltes reunions, evidentment, des del moment que el senyor Martí va anunciar quan era. Llavors són reunions d'entre 3 i 4 cada setmana, quan teníem una per setmana, com a molt, no? Llavors, bueno, seguir lluitant, concretar ara tot el que hem treballat durant aquests anys, perquè, clar, es parlen de moltes coses, tens moltes idees, proposes moltes coses... Llavors, per unes eleccions ho has de resumir una mica, no? No pots explicar el treball de 4 anys a la gent en 6 mesos. Llavors, el que queda és concretar les nostres idees, tirar endavant i molt probablement ens veiem a les eleccions. Encara que ningú diu res d'Iniciativa Ciutadana, sembla que tothom se n'oblida que estem allà i no, seguim vius i ens veurem.
Nòvies no ens han sortit.
Nòvies surten sempre i sempre es parla. Crec que primer nosaltres ja vam dir des del començament que l'important no era una cadira o el que fos, l'important és que si, per exemple, traiem una idea i s'agafava, per nosaltres ja era tot un èxit, no? Amb la qual cosa no volem lluitar per una cadira, no volem, sí que volem guanyar, evidentment, com tothom, no? I aquesta seria la gran il·lusió. Sabem que dintre de les nostres possibilitats el que necessitem és seguir aprenent, seguir apoyant, seguir donant idees perquè es puguin aprofitar i perquè tiri endavant el país. És possible que treballem en algun grup, no, estem en xerrades, el que sí que estem fent són treballar molt, escoltar unes coses d'altres, proposar, i evidentment ens veurem, estic segur que ens veurem.
I tant que ens veurem, si no has de ser aquí a Ràdio Nacional. Fernando, Sergi, que si no ens veiem abans de festes, que passeu unes bones festes.
Moltes gràcies, a tu també.
Ens retrobem res d'aquí a uns dies i ja serà per parlar, com ara hem acabat parlant de les properes eleccions.
Serà
segurament doncs començarà el tema, la cursa electoral. Fernando, Sergi, gràcies, bona tarda a tu.
Tots. Moltes gràcies.
Ho deixem aquí, nosaltres tornem demà, com sempre, a la mateixa hora, que acabin de passar. Molt bona tarda. Adéu-siau.